A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu escoltant l'espai del Llegir per sentir, aquest programa que a Ràdio Vilafranca dediquem una estona a la setmana a parlar de literatura infantil i juvenil, o juvenil, i en el cas del dia d'avui és un d'aquells programes en què tres o quatre cops l'any ens visita el coordinador de l'espai, el Pere Martí. Bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia a tothom.
Benvingut, perquè justament avui és l'últim dia del curs. Nosaltres acabem una mica més tard que les escoles, però més o menys fem com una mena de curs escolar. Comencem habitualment a l'octubre i acabem això, a finals de juny, principis de juliol, com ha estat el cas d'aquest any, en aquest 3 de juliol. I quan acabem el curs, el que fem també és convidar el Pere Martí perquè ens faci una mica de repàs entre l'última vegada que va venir i ara de notes d'actualitat respecte del sector de la literatura infantil i juvenil. I també, Pere, t'hem de demanar que ens recomanis alguna lectura de cara a l'estiu, perquè l'estiu és quan tenim més temps per fer de tot.
Exacte.
Podem jugar a la platja i llegir. Llegir també, eh?
Sí, sí, llegir és fonamental. I ara, amb tot el Pla Nacional del Llibre i de la Lectura, encara s'ha demostrat més que calia fer tot el possible perquè la canalla s'hi engresqui i llegeixi. I, per tant, segur que, com sempre recomanem, aneu a les llibreries i trieu i deixeu-los triar i compreu-los algun llibre, i també aneu a les biblioteques, que moltes fins i tot tenen bibliopiscina i coses d'aquestes, i aprofitar per préstec bibliotecari que en general les biblioteques infantils de la xarxa de les biblioteques de la Diputació són potents i estan molt al dia. Per
I a
tant,
més, ara que està molt de moda això de buscar refugis climàtics a les ciutats,
sí,
perquè hi ha aquestes onades de calor,
sí,
amb el canvi climàtic, doncs sempre es recorda també que les biblioteques són refugis climàtics.
Exacte.
I que, per exemple, els avis o els pares, però si els pares treballen, els avis poden anar amb la canalla a la biblioteca i llegir el diari o algun llibre, i que també la canalla aprofiti per llegir, no?
Exacte, sí, sí, és fonamental, és fonamental. De lectures, avui tampoc pensava recomanar-nos gaire, però sí que pensava recomanar-ne, així com l'any passat va ser any Vallverdú i el vam veure actiu i encara va treure llibres i encara segueix, per sort, amb més de 100 anys treballant i publicant. En Joaquim Carbó, que també ja ens
s'acosta, arriba... S'acosta als 100, eh?
No, encara no tant, però també ja ha passat dels 90, doncs també segueix molt actiu, i el seu últim llibre, juvenil, que es diu Camí de Nissòtia, que ha publicat l'editorial Estrella Polar, em sembla que seria una bona lectura per recomanar de cara a aquest estiu. I de llibres per infants, com que tenen una varietat molt grossa, i l'hem descobert nosaltres aquest any, l'editorial Babolinka, de la qual hem comentat alguns llibres, mireu-los, perquè hi trobareu poesia, hi trobareu àlbums, i hi trobareu narrativa diversa, i, per exemple, serien molt bones lectures, per dir-ne uns exemples.
Un editorial que on ho vam dir, jo crec que cada setmana, d'aquestes darreres, que hem estat entrevistant autors que han publicat en Babolinka, que cuida el detall absolut, és a dir, són llibres molt ben cuidats. Eh?
Molt a dir, amb una edició molt acurada, les il·lustracions sempre també molt, molt ben fetes i molt ben lligades amb el text, no? La veritat és que, per sort, tenim unes quantes editorials d'aquestes petites que fan una obra magnífica i que, per sort, van aguantant, perquè el públic valora també els llibres ben fets, tot i que de vegades doncs es compren aquestes supertraduccions que són més forasteres que no pas d'aquí. Jo de vegades dic que si no vigilem amb els llibres de coneixement, els nens sabran molt més què és un mapatge o què és un os rentador o què és una sequoia que no pas què és un freixe o què és un... no sé,
una guineu.
Una guineu o una fura, no?
Uh-huh.
Perquè és que molts llibres d'aquests es tradueixen i no es té en compte que la geografia i la fauna i la flora d'aquí és diferent.
I que quedi constància que nosaltres som un programa lliure, eh? No ens patrocina cap de les editorials.
No, no.
Totes, a més, cada any passen 5 o 6 editorials.
Sí.
no acostumen a repetir d'un any per l'altre, les
molt
fem sortir
variades,
totes,
exacte.
No n'hi ha cap que ens financiï, nosaltres som una emissora pública. Ho dic tot això perquè algú pot pensar, mira, aquests deuen tenir ara un raconet, un sobre de l'editorial
no,
Babolinka,
no, no.
I a més, justament l'editorial Babolinka, no sé si pot anar repartint sobres perquè és molt petitona,
exacte.
És molt, molt modesta.
Sí, sí. Aquestes, per això estan contentes que les tinguem en compte també. Jo dic, les grosses voldrien ser-hi cada any, perquè tenen una xarxa, publiquen molt, tenen caps de premsa, les petites ho fan tot més casolà, per tant, quan els truquem per dir, home, aquest any ens agradaria que hi passéssiu vosaltres, i ho hem fet cada any, eh? Cada any ha passat algun editorial d'aquestes més petites, i no només del Principat, del País Valencià, de les Illes, perquè hem procurat sempre que fos de tot l'àmbit dels Països Catalans, i vagi, continuarem així si tot va bé, perquè ja n'estem contents, i 30 anys de fer-ho d'aquesta manera, algú pot dir que som molt conservadors, però bé, com que ens funciona, no ens hi atabalarem gaire.
Perquè a més és que no hi ha cap, diguéssim, no hi ha cap misteri ni s'ha d'innovar res amb els llibres. Els llibres són per llegir,
exacte,
senzillament.
I això també t'ho he de dir, eh? Perquè m'he trobat moltes vegades, clar, jo faig la coordinació, però tu ets el que fas les entrevistes, i m'he trobat molt sovint, o bé autors, o bé editors, o editores, que m'han dit això. Es nota que en Josep Maria s'ha llegit els llibres, es nota que en Josep Maria sap què pregunta, perquè de vegades també es troben amb això, que segons on els conviden, els hi diuen gairebé què vols que et pregunti perquè no he tingut temps de llegir el llibre, que és trist. Però això, el mateix Pere Calders explicava una anècdota que li havia passat d'això, que l'havien anat a entrevistar, allò en pla gairebé prepotent, volguem dir, com si diguéssim, li fem un favor, senyor Calders, que el traurem a no sé quin diari. Li va dir, miri, jo no he llegit res de vostè, però perquè vaig molt atrafegat, i en Pere Calders va dir, no em segui, vol prendre alguna cosa, i després quan va dir, bé, anem per feina, va dir, miri, quan vostè hagi llegit alguna cosa meva, si vol em torna a entrevistar, jo avui no li faré l'entrevista. Home, és que és normal, no pots anar així pel món. Però bueno, per sort nosaltres no ens hi hem trobat mai, perquè ja et dic, la gent està molt contenta perquè tu prepares i això és important. Bé, anem per feina.
Exacte, ja ens hem tirat pels flors.
Ai, avui em sembla que ens tirem floretes, eh? Bé, ràpidament comento, ja he dit tantes vegades que som un país de premis, aquest any també hem de comentar alguns premis entre l'abril i el juliol, només en aquests mesos. Fixeu-vos que s'ha donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'Albert Gené, un nom imprescindible que ja li tocava. Us asseguro que va fer un discurs, jo vaig tenir la sort de poder-hi ser al Palau de la Música Catalana i vaig trobar altres penedesencs, eh? S'ha de dir tot, que és el premi que dona Òmnium Cultural i aquest any l'ha donat a l'Albert Gené, que és un dels referents no només en llengua, sinó també en literatura infantil i juvenil, perquè és un home que ha treballat a Cavallfort des del principi, n'ha estat director, n'ha estat corrector, encara hi col·labora, eh?
O sigui,
però a més...
Ara jo penso, amb aquests 30 anys que fa que fem el programa, l'havíem entrevistat com a director i després vam entrevistar la directora que el va rellevar, eh?
Que va ser la Mercè Canela,
sí.
Eh? I la tercera, l'actual, em sembla que també l'hem entrevistada, sembla que és la Mònica Estruc, ara no voldria dir cap mentida. Doncs bé, però és que l'Albert Gené, cosa que potser molta gent no sap, és el pare de moltíssimes traduccions de còmics, adaptacions al català. La més famosa és la dels Barrufets, que es va inventar el nom ell. A la presentació va ser preciós perquè van sortir quatre Barrufets, el Barrufet major, que diguéssim, i la Barrufeta i un parell o tres de Barrufets més, que van fer tot un espectacle preciós també. Bé, doncs, que se li donés el Premi d'Honor és una cosa totalment merescuda, és una manera de reconèixer un home que ha fet tant per la llengua, per la cultura i també per la literatura infantil i juvenil. Per tant, molt benvingut aquest Premi Albert Gené, del qual Òmnium ha fet un llibret que es diu Albert Gené, d'homenatge, en el qual trobem tota l'obra seva, com una síntesi de l'obra seva publicada tant de llengua com d'articles. Recordem també que durant anys va publicar un article diari sobre temes de llengua al diari Avui. Per tant, és un home que es mereixia aquest Premi d'Honor i la gent que ens movem en el món de la literatura infantil i juvenil estem contents que li donguessin i se'l reconegués. Més premis. El Premi Guillem Cifré de Colònia, que es dona a Mallorca, a les Illes, aquest any ja ha arribat, ja ha superat les 40 convocatòries, em sembla que era la 43ena, si no ho recordo malament. L'ha guanyat una periodista que havia publicat novel·la per adults, que és molt coneguda com a periodista, i que no havia fet res per de literatura infantil i juvenil, i la primera obra que ha fet, el jurat la va valorar molt, que és, es titula Teoria dels forats. El publicarà, suposo que el setembre-octubre, a Barca Nova, i la guanyadora ha estat la Carlota Gurt, que és una periodista ben coneguda, que col·labora a l'Ara, col·labora a Núvol i diversos mitjans. La Teoria dels forats és una obra veritablement, podríem dir, innovadora, molt inspirada amb aquella famosa pel·lícula que es diu El temps de la marmota, aquell personatge que
cada dia es desperta a la mateixa hora.
Bueno,
a la mateixa hora i al mateix dia. Repeteix el mateix dia.
El mateix moment. Doncs parteix d'aquesta idea, però també té altres influències, com de les rondalles encadenades, i està amb uns tocs d'humor del pare i el fill que són els protagonistes i que es troben en aquesta situació. La veritat és que es fan estimar. És una obra maca que penso que agradarà. Encara més premis. L'il·lustrador Pep Montserrat ha estat Premi Nacional del Ministeri de Cultura 2024, Premi Nacional d'Il·lustració. És una persona que ha il·lustrat molts revistes, ha treballat per diaris, aquí i a fora. Ha publicat també diversos llibres de literatura infantil i juvenil, adaptacions a la galera, etc. Com a il·lustrador és un dels més coneguts també del país. Jo crec que no l'hem arribat a entrevistar mai. I és estrany perquè mira que n'hem arribat a entrevistar. Però jo diria, vaig mirar un moment les fitxes i jo diria que no l'hem entrevistat. Però bueno, tot arribarà si tot va bé. Encara més premis. El Premi 3C és el tercer any que es dona, és un premi del grup Abacus, i aquest any es dona a una personalitat de la cultura catalana que es consideri que ha fet molt per la llengua, per la cultura i pel país, no? El dona el que serien els seguidors, els socis del 3CAT. Doncs bé, aquest any s'ha donat a la Pilarín Vallès. Es va fer el lliurament aquesta setmana mateix a la seu de l'Estrella d'Am, allà al carrer Rosselló, que tenen una seu magnífica, i va ser un acte també entranyable, perquè la Pilarín Vallès, a la qual sí que hem entrevistat més d'una vegada, doncs sempre té anècdotes i la veritat és que... És
no perd mai l'humor, eh?
No el bon humor. Mai l'humor.
Es nota que és de la Plana de Vic, aquesta dona.
De les ganes de fer coses, és una dona que desborda vitalitat i optimisme, tot i que ja ens va dir que havia fet els 83 anys. I va tenir la sorpresa ella i el públic que la va acompanyar, va sortir així d'amagatotis, la Roser Capdevila, i li va fer un dibuix que era un monument. Un monument també divertidíssim, perquè el pedestal era en un conjunt de capses de barrets, que va dir, són capses de barrets que s'hauran de fer de formigó quan es faci el monument a la Pilarín Vallès, que algun dia li hauran de fer. Diu, jo ja presento aquest model per si alguna entitat...
La Roser la vam entrevistar aquest any, justament.
Sí,
aquesta temporada l'hem entrevistada.
I em va recordar, quan li vaig comentar a la Roser, dic, oh, ja ha passat uns quants cops pel programa, diu, l'últim li vaig fer un dibuix fins i tot amb el noi que em va fer l'entrevista, que ara no me'n recordo com es diu. Dic, en Josep Maria Soler. Diu, això mateix. Diu, li vaig fer un dibuix. Dic, sí, ja m'ho va explicar i me'l va ensenyar. Va ser un acte molt agradable. Ja dic, la Pilarín Vallès també s'ho mereix, es mereix, perquè ha sigut una gran ambaixadora de la cultura catalana, en aquest cas a partir de la il·lustració, perquè la seva obra també s'ha difós per molts països. I última cosa dels premis, els premis llibreter d'aquest 2024, doncs el Premi de Literatura Infantil i Juvenil l'ha guanyat el Calafellenc, l'Albert Pijuan de Calafell. És un autor que encara ha publicat poc, però la seva obra I diumenge meteorit És una novel·la juvenil, jo no l'he llegida, però me la llegiré i espero que el trimestre que ve, quan comencem, el puguem entrevistar, perquè és una novel·la que els llibreters han dit que era magnífica.
Clar, perquè aquest premi el trien els llibreters.
El trien els llibreters.
Per tant, té un valor de pes, podríem dir.
Té un valor de pes. I el donen diversos premis. El donen a novel·la d'adults, a novel·la d'adults traduïda, a àlbum infantil, que en aquest cas era estranger, i a novel·la catalana juvenil, doncs en aquest cas, ja dic, l'ha guanyat l'Albert Pijuan, que espero que puguem entrevistar també el trimestre que ve. Tot això pel que fa a premis. També un parell de coses més, si encara tenim temps.
Sí.
Una, a l'octubre espero que també puguem parlar, perquè dintre de les commemoracions de l'any Salvat Papasseit sortirà el Cep i la Nansa, una edició de l'obra literària infantil d'en Joan Salvat Papasseit, que he preparat jo. És seleccionat.
O sigui, hi ha aquí, diguéssim, que hi ha una comunió penedesenca, de vegueria penedesa.
Exacte.
L'editorial Cep i la Nansa és de Vilanova.
És de Vilanova.
I tu ets de Vilafranca.
Exacte. I en aquest cas, la Cesca Mestres, que és l'editora, de seguida li va semblar molt interessant el projecte. Jo, simplement, m'he dedicat a buscar els textos d'en Salvat Papasseit que va publicar a la revista La Mainada, una revista infantil que va sortir entre 1921-23. El 23 es va acabar perquè la dictadura de Primo de Rivera la va fulminar per catalanista i per ser escrita en català. I aquesta revista pràcticament no es havia estudiat. Jo, quan vaig trobar els textos d'en Salvat Papasseit publicats a la revista, vaig veure que alguna edició que s'havia fet havia sortit amb textos molt diferents. Alguns potser per censura, d'altres, però els textos tal com es havien publicat a la Mainada no es havien publicat mai. I per tant em va semblar que seria interessant recuperar-los. Hi he fet un pròleg que al final potser serà un epíleg, no sé si es publicarà davant o a darrere, una mica presentant breument en Salvat Papasseit, perquè això ja ho coneix tothom, però sí la seva obra La Mainada, que és molt poc coneguda. I per tant sortirà, si tot va bé, a l'octubre. Ja hem parlat. L'ha il·lustrat preciós, ja he vist les il·lustracions, la Maria Espluga, que a mi havia il·lustrat el llibre de les bèsties d'en Ramon Llull, l'adaptació que vaig fer, i ha fet unes il·lustracions precioses. Per tant, com que a mi ja em veieu massa, potser valdrà la pena
l'il·lustradora.
Entrevistar l'il·lustradora a l'octubre.
O tots dos, Ja en parlarem.
Exacte. I última cosa, encara que sigui una pinzellada, m'agradaria parlar també de la polèmica que s'ha produït durant aquests mesos sobre les lectures de batxillerat. Sí,
com... Si n'hi ha d'haver o si no n'hi ha d'haver.
No,
bé,
i a més...
no només si n'hi ha d'haver, és que no n'hi havia.
No,
les van retirar.
Les van retirar. Hi havia unes lectures obligatòries de les quals s'examinaven els alumnes, tant a literatura de modalitat com a llengua i literatura, i aquestes lectures sempre eren importants. Per què? Perquè era una manera que el batxillerat es llegissin clàssics catalans, que es llegís Josep Pla, posem per cas el Quadern Gris, que es llegís Mercè Rodoreda, fos amb l'Home, fos amb la Plaça del Diamant, o fos amb Mirall Trencat, que es llegís Joan Perucho, que es llegís els grans clàssics que tenim de la nostra literatura, però el departament, de cara a la nova selectivitat, va decidir que fossin els centres els que trien les lectures. Clar, això ha portat una polèmica molt forta. Per què? Perquè correm el perill que, com que els alumnes sembla...
No, i per tant es retirava la prova de la selectivitat. Perquè,
exacte.
Clar, cada centre tria el llibre que vol,
no,
i la selectivitat no pot estar per tothom.
Llavors, a la selectivitat les proves han de ser molt generals, d'interpretació d'un text...
I desapareixia la prova, vaja.
Exacte, potser sí que posaran un text de la Mercè Rodoreda, però llavors les preguntes que s'hauran de fer és què et sembla que fa aquest personatge, simplement una prova per veure si aquell text s'ha entès, perquè no podràs preguntar sobre
una obra concreta
i un autor concret, perquè no sabem quants instituts hauran treballat aquell autor o aquella obra. Clar, això és un perill, posa en perill el cànon nacional, perquè es corre el perill, com ja ha passat bastant a l'ESO, que amb aquesta idea de com que s'ha d'atendre tota la diversitat, hi ha tendència a anivellar, però a anivellar per baix, perquè així sembla que ho pot seguir a tothom. I clar, això, el perill és que a batxillerat també es posi en literatura només juvenil, que n'hi ha de molt bona, d'acord, jo l'he defensada sempre, la literatura infantil i juvenil, però, a veure...
Però els clàssics són els clàssics.
Els clàssics són els clàssics, i els alumnes han de conèixer els grans autors del país, i que en tenim, i que triomfen, i que es tradueixen a diversos països, i que alguns només en parlem quan es fa el centenari, com pot ser, bueno, Salvat Papasseit, per exemple, també ha sigut un dels autors més llegits al batxillerat, però precisament per això és tan conegut i no hi ha poca gent al país que no sàpiga qui és Salvat Papasseit, que no n'hagi llegit algun poema o n'hagi escoltat alguna cançó, eh? Però en altres casos no passa el mateix. Ens podem trobar, no sé, aquest any també es commemora Víctor Balaguer, el 200 aniversari, que també és de la Vegueria, perquè té el museu a Vilanova. Poca cosa en sabem de Víctor Balaguer, i potser també és un autor que encara en podem rescatar algunes coses. Àngel Guimerà, home, algunes peces teatrals seves sí, que també han estat lectura obligatòria, i per això Terra Baixa, i per això La filla del mar, i per això Maricel, són conegudes, no diré de tota la població, però de bona part. Per què? Perquè s'han llegit a les escoles. Si aquests clàssics els retirem, a on arribarem? Potser només llegiran, com en alguns casos, literatura d'aquesta futbolística, perquè als nens els agrada molt el futbol i la qüestió és que llegeixin. D'acord, per plaer, que vulguin llegir futbolíssims aquesta sèrie, em sembla perfecte, però el que no pot ser és que l'escola també els faci llegir futbolíssims, o també els faci llegir El capità Calçotets, per molt que sigui divertit. L'escola ha d'anar més enllà i ha de ser capaç d'engrescar-los a llegir, eh? Obres que considerem que tenen un valor patrimonial, etc. Per això, a mi em sap greu que s'hagi fet aquest pas de retirar les lectures obligatòries. A més, hi havia tot un equip format per professors universitaris i per professorat de secundària, que són els que feien la llista de les lectures que es havien de llegir cada any. No era una cosa allò de tres només. Jo recordo uns anys que vaig ser coordinador de la matèria i que fèiem aquestes reunions, es va fer una enquesta a tot el professorat de quines lectures de les que es havien posat els últims 10 anys els hi semblaven més adients, quines els hi semblava que no funcionaven pels joves, si proposaven alguns autors que no haguessin entrat fins ara i que els hi semblessi que havien d'entrar. Tot això es va fer una feina molt a fons aquells anys i es va tenir en compte. Per exemple, jo recordo que Miquel Martí Pol, em sembla que no hi havia entrat encara mai, gràcies a les enquestes aquestes, hi va entrar tant amb Estimada Marta com amb algun altre llibre seu. Per tant, no s'ha fet d'una manera allò elitista que només s'ha posat perquè algú deia, home, és que no pots, a batxillerat no poden llegir Carles Riba tot un llibre, potser un poema, o no poden llegir Foix potser un poema, perquè és molt difícil, perquè els hi costa molt. Bueno, no eren unes lectures elitistes, ja es tenia molt en compte l'edat de l'alumne. Però si això encara es tira enrere, anem malament.
I és definitiu que es tira enrere o ara ha sorgit, com ara que sí, el que tu ens has explicat dintre del col·lectiu de l'ensenyament, no, sí, ha sorgit una mica,
sí, no, ha sortit,
una protesta?
Han sortit el col·lectiu Pere Quart, per exemple, que és molt actiu, ha fet alguns articles crítics, han sortit també manifestos, no ho sé si la pressió serà prou forta, però com que les proves de selectivitat cada vegada més han d'anar amb els nous models, que es treballa més en projectes, suposo que fa més difícil segons quin tipus d'exàmens, però jo penso que no podem deixar de banda els clàssics, treballar-los a fons, perquè si es treballen, I si es discuteixen, a batxillerat sobretot, que hi ha els alumnes que ho fan, és perquè volen, ja no és un ensenyament obligatori. Per tant, han de tenir aquesta base cultural. No
I, a
pot
més,
ser...
Els alumnes de batxillerat, si convé, no els científics, sinó... No, per tant,
el de lletres o el de ciències. Però és que fins i tot els de ciències és important que llegeixin bones obres de literatura. Jo no fa gaire, va ser abans de la pandèmia, passa tant de pressa el temps, vaig trobar un exalumne, en aquest cas no d'aquí Vilafranca, en aquest cas d'Olot, per tant, fa més anys, que havia sigut alumna meva, que era metgessa, i em va saludar pel carrer, jo vaig dir...
No me'n recordo, oi?
No me'n recordo, perquè n'he tingut tants, però em va dir, jo sóc metge, diu, però sóc lectora, i en part per com fèiem les classes de literatura. Diu, jo recordo com vam treballar La mort a Venècia de Thomas Mann, i em va quedar tant que... Sempre més m'ha agradat llegir, i he llegit. És important que la gent de ciències també sigui bons lectors. Jo, un dels fills que tinc, és enginyer, però llegeix, déu-n'hi-do, les novel·les que llegeix, i n'estic content. L'altre és historiador, ha fet història i ciència política, i per tant és més normal que llegeixi...
Llegeix llibres d'història.
Exacte, i també novel·la. Però que els científics també llegeixin és molt, molt important. Per tant, el batxillerat, jo penso que ens hauríem de replantejar de tornar a les lectures dels clàssics de literatura catalana.
Aquí queda dit, en l'espai de Llegir per Sentir, a la sintonia de Ràdio La Franca, en aquest últim programa de la temporada, que acomiadem amb el Pere Martí. Pere, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon estiu a tothom.
I tornem al projecte.
Fins a l'octubre, si tot va bé.
Adéu-siau.